de Xavi en Xavi, perquè ja ho sabeu que cada dilluns ens acompanya el Xavier Pastor, que és politòleg i conflictòleg i també el director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona, per mirar d'analitzar tota l'actualitat política i social. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Bé, bastantes coses, eh? Portem ja dos dilluns, sí, que estan farcidets, que tens cosetes.
Sí, sí, està bé.
Aviam, comencem perquè divendres al vespre es confirmava que es trencava el govern i ahir la nit, és a dir, diumenge a la nit, només 48 hores després, ja sabíem qui serien els nous consellers. A tu t'ha sorprès aquesta rapidesa?
No, sincerament no. Deixa'm que apunti una cosa que em vas preguntar l'altre dia, Diana, i te recordes que tu em vas preguntar com seria la pregunta i et vaig dir més o menys com seria la pregunta?
Sí.
I et vaig comentar, escolta, serà... i tu em dius, i què, com anirà el resultat?
I et vaig dir... I no et vas mullar.
No, no, sí que et vaig dir, depèn si hi ha preàmbul o no hi ha preàmbul. I al final sí que hi havia preàmbul, perquè et vaig dir, si hi ha preàmbul, condicionarà el vot. I al final hi havia un preàmbul que d'alguna manera sí que condicionava el vot.
Sí, una mica de precampanya, no?
Sí, anava cap a una direcció i no anava cap a una altra. Dit això, rapidesa. Jo crec que era el concepte que... Però per un fet de que... Per fets consumats, és a dir, els escenaris eren previstos, tant si continuaven com si no continuaven. Aleshores, fins i tot la sensació de ser objectiu, no?, polític del propi president, d'alguna manera, i la seva fermesa en no voler acceptar, doncs, allò que Junts hi deia que estava pactat i que semblava que no s'estava fent, ja ens donava peu de que això aniria molt ràpid i que fins i tot el president ja tenia noms en el cap a l'hora de pensar qui substituïa qui. I tal com s'ha vist, s'ha buscat persones molt concretes i fins i tot amb certa expertesa en els seus àmbits.
Clar, abans explicàvem, no, qui eren totes aquestes persones que passen a ser consellers. El fet que entre els nous consellers hi hagi persones, no, que ho hem explicat, no, que han format part de les òrbites del PSC, també dels Comuns, també de Convergència. Això com afecta? És a dir, pot facilitar les negociacions o més aviat al contrari?
Jo crec que les facilita, perquè són persones que en el passat, d'alguna o altra manera, ara m'explicaré, ja s'havien posicionat a favor de la negociació o que n'eren partidaris. Per exemple, el propi Joaquim Nadal, com forma part del govern del tripartit, no?, és una persona de l'àmbit del PSC. PSC, juntament, doncs, són una força que estaria a favor d'aquesta negociació. O bé el Carles Campuzano, que quan estava al Congrés amb Convergència, doncs ell creia en aquesta via de la negociació i així ho va fer evident cada cop que, doncs, que negociava, doncs, pressupostos o polítiques a favor de Catalunya des de Madrid. O bé la mateixa Gemma Ubasart, com a professora de Ciència Política i que moltes vegades en els diaris, a través dels articles d'opinió, bé s'havia posicionat a través d'aquesta proposta, necessitat de parlar-ne, no?, de negociar aquest possible acord o referèndum per poder decidir quin seria el futur de Catalunya. Per tant, jo penso que sí, que són persones que faciliten la idea de la taula de negociació que té al cap el president aragonès i que la gent de Junts, com que no hi anaven, doncs era evident que no es podia dur a la pràctica tal com tots imaginem com hauria de ser una taula de negociació.
Clara, tu ho deies, eh? Junts, un dels temes que quedarà per veure és quin paper fa Junts, no?, de si ajuda a negociar, si no, si ajuda a aprovar els pressupostos que ha fet en part el conseller Giró o no. En aquest sentit, també, aquest matí, a diferents entrevistes, no?, que han fet de representants de Junts, treien molt la idea de que aquest govern d'ara, no?, amb aquests nous consellers, és il·legítim. Ho pot ser, d'alguna manera, un govern il·legítim, si a nivell de, no?, de les normes que hi ha dintre del Parlament és correcte?
A veure, caldria que des de Junts ens acabin de definir què vol dir il·legítim. És a dir, Junts ve que concorre en unes eleccions per poder descollir quina havia de ser la composició d'aquest Parlament i de la composició del Parlament, quin havia de ser el president. És un partit polític que va pactar un compromís per tirar endavant un govern de coalició, anar a formar part. Ha escollit el president i ha decidit sortir-ne. Clar, tot això dintre del que seria una cosa il·legítima. Fa difícil entendre què vol dir il·legítim en aquest context. Si il·legítim vol dir que tot el que s'està fent ve donat per el famós 155 i que ens veiem obligats, bueno, es pot entendre, no? I per tant que el que ha de comptar és tot el que hi havia abans, no?, des del president Puigdemont fins a la suposada declaració d'independència, que sí que no, Però és evident que la realitat que estem visquent és aquesta dada. Per tant, diguéssim que el que tenim és força legítim des del punt de vista de les normes polítiques, electorals i institucionals, jurídico-constitucionals que tenim actualment. Per tant, no sé, caldria que ens ho definíssim clarament què volen dir quan diuen il·legítim.
També, no, a les entrevistes d'aquest matí, una de les declaracions que ens ha sorprès, si més no, és la de Laura Borràs, que després de, no, han sortit tots els consellers de Junts del govern, també els que apostaven perquè Junts es quedés en el govern, no, com eren el conseller Giró o Victòria Alsina, i en canvi Laura Borràs en aquest matí en una entrevista ha dit que ella, tot i que està suspesa com a presidenta del Parlament, no dimitirà com a presidenta fins que el Pere Aragonès no dimiteixi també com a president. No és una mica contradictori tot això?
Jo és que puc entendre, perquè estem en el context d'un conflicte i s'ha d'intentar comprendre les posicions de cadascú. Tanmateix, a mi el que em sembla és que hi ha massa sentimentalisme i emoció en moltes de les decisions que s'estan prenent, i jo fins i tot estem parlant de sentimentalisme personal. És a dir, fixa't, la relació entre que jo plegaré quan plegui el president és com a mi m'han fet fora de president del Parlament i m'ha fet fora aquest senyor, no? Una certa culpabilització de qui li està fent fora, quan al final... és veritat que han sigut unes forces polítiques, però, clar, la política és molt més que això, no? Hi ha moltes més decisions al darrere que una qüestió personal, més que res perquè la política està pensada per intentar gestionar els problemes i donar solucions al dia a dia de la societat i de la ciutadania. Jo, de veritat, potser Junts aquí s'ha vist, se n'ha parlat molt, s'ha vist quasi... diuen que s'ha vist quasi forçada o empesa cap a una direcció, no?, que ells mateixos han anat marcant en el moment que decideixen, doncs, prendre aquestes decisions de fer auditories, de demanar la qüestió de confiança. Potser, al final, i ho dic així, no s'han adonat que el seu competidor, Esquerra, ha sigut el que ha motivat tot això i que s'han vist empesos a sortir del govern. No perquè ells han volgut, que sí que és veritat que han fet una convocatòria interna de participació, sinó perquè algú els ha fet, els ha empès a aquesta situació. M'explico.
Sí, perquè ara, o sigui, entenc que el que vols dir és que no, Junts està creient o venent la idea de que és una decisió que han pres ells,
correcte,
però que realment és una decisió que els ha fet prendre Esquerra,
sí,
segons
tu. Sí, estic dient que potser Esquerra fa molt de temps que té valorada la situació, que no podia convocar una taula de negociació amb condicions, perquè només anaven els d'Esquerra, i es veia debilitada davant de la posició del Partit Socialista d'Obrer Espanyol quan anava a les taules, que aquesta és la seva màxima, la seva màxima bandera, la bandera que els defineix, i que el fer fora... fora a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha sigut el punt d'inició, el que ha iniciat aquest procés on Junts s'ha vist quasi al final obligada a sortir del govern. No? Però no, potser per qüestions que no s'han acabat d'explicar des del punt de vista polític o no acabem de valorar des del punt de vista polític, i potser massa guiades per sentimentalismes o per ressentiments, que és el que més ens preocupa. Perquè si ho pensem des del punt de vista polític, jo crec que en aquest moment Junts l'única posició que tindrà és d'oposició total al govern, és a dir, de competidor, i per tant aquesta competència farà un flac favor cap a un nou procés d'independència on hi hagin acords, on hi hagin col·laboracions. Es fa difícil creure, no?
Mira, precisament et volia preguntar per això, no? Després de tots aquests... no sé com dir-ho, truquinyueles entre uns i altres i no, si t'he fet fora jo, si has marxat tu, si jo volia, si jo no volia, com queda l'independentisme? Perquè clar, no, portem molts anys en què s'ha venut una idea d'unitat per un objectiu comú, no?, que era la independència. Ara que ja no existeix aquesta unitat, on queda l'independentisme? On queda?
Pues, tu m'ho preguntaves precisament quan va haver-hi el dia de l'11 de setembre, i vaig dir que era estava una mica com la bandera de molts balcons,
sí,
d'aquesta ciutat, no? El procés està com esparracat, no? Té diferents molts fils i cadascú una miqueta la seva. El problema i la preocupació perquè és qui volen la independència és que potser estem davant d'un nou procés, caldrà iniciar un nou procés, però que saltarem generacions, perquè això d'entrada tal com està, o es fan amics molt ràpid, que es veu difícil perquè hi ha un cert ressentiment, hi ha una certa competència més enllà del que se'n diria electoral, hi ha una competència des del punt de vista emocional i personal. Jo crec que saltarem potser una generació sencera, no? A veure un altre cop la possibilitat de... Tant de bo m'equivoqui, per qui vulgui independència, doncs podem veure que saltarem uns quants anys, no? La meva visió, potser m'equivoco, tant de bo, no ho sé, perquè és que vulguin que Catalunya sigui un país independent, potser m'equivoqui.
Abans de dir-te adéu, Xavi, volia aprofitar, no, més enllà de tota la política, aquest cap de setmana, bueno, de fet ahir, sí, una de les polèmiques la va protagonitzar l'Iker Casillas, l'exjugador del Real Madrid, no, que després de que sortissin algunes notícies, no, revistes del cor que especulaven sobre si tenia una nova relació o no, va fer un tuit, si més no, al seu compte de Twitter va publicar un tuit on deia «Espero que me respeten, soy gay, feliz domingo». Clar, això va provocar un terrabastall important. També es va acusar una mica, no, de certa homofòbia, de poca comprensió cap al col·lectiu al fer el que semblava una broma. I després ell es va esborrar aquest compte, es va esborrar aquest tuit i es va dir que havia sigut un hacker, no, que l'havien hackejat. Tu, com a conflictòleg, com veus aquesta resolució del conflicte? Més enllà de si pot ser veritat o no veritat, que li hagin hackejat el compte, que l'hagin pogut recuperar tan ràpid, no sé com veus com s'ha gestionat això.
A veure, jo no vaig seguir gaire. Jo, sincerament, el que vaig veure, potser perquè ja saps tu que en el món de les xarxes socials tu segueixes unes persones que segueixen unes altres persones que segueixen unes altres persones, sí, i al final t'arriben els missatges de les quartes o cinquenes persones. Jo vaig veure la resposta de Carles Puyol, que és bon amic d'Iker Casillas, sí, li deia ja era hora que vamos a explicar todo lo que hemos...
Sí, lo nuestro y tal.
Semblava que el Carles Puyol creia que el missatge l'havia fet Iker Casillas i que més enllà d'una broma o seriosament semblava que s'havia d'explicar alguna cosa, no? Alguna cosa respecte a d'allò. Al final es diu que el conte s'ha hackejat. Bueno, ningú, bueno, nosaltres no podem saber mai si és veritat o és mentida.
No, és impossible de comprovar, sí.
Perquè l'únic que ho sap és l'Iker Casillas i Twitter, Iker Casillas i Twitter. Aleshores no ho sabem. Més enllà d'això, bueno, penso que encara hi ha un problema en el món de l'esport, també en la societat, però més en el món de l'esport, en poder, doncs, respectar o comprendre que, bueno, que jugadors, sobretot jugadors de futbol, que han sigut mites, que han sigut llegendes, que han sigut persones importants en un club de futbol, acabin dient, doncs, que són homosexuals. Perquè al final el que ens preocupa o el que ha generat rebombori han sigut totes les respostes que ha tingut, no? Mm-hmm. De la llau de tuits que ha rebut després de posar aquest tuit, no? I sense més lluny pensar, per exemple, en Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo més una vegada s'ha vist en fotografies amb altres homes, amb posicions, amb agressats, i mai, bueno, sempre s'ha deixat caure la possible situació la seva situació, diguéssim, sexual, però mai, bueno, té fills, bueno, no, mai s'ha acabat de dir. Però sí, encara avui és notícia, malauradament encara avui és notícia, que un jugador de futbol o d'un esport acabi dient, doncs, que és gay o que és homosexual. Potser és la gran cosa a millorar, no?
Segurament que sí.
Cosa pendent, no?
Doncs Xavi Pastor, politòleg i conflictòleg, gràcies com sempre per entrar aquí a jugar una mica i a analitzar tot el que passa, i res, ens tornem a saludar la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres.